A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, dimecres. Arrenquem aquesta tertúlia amb dos tertulians experimentats també en els seus àmbits. Jordi Serracanta, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Guillem Forner, gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
Bueno, bon temps arriba. Sabem que també els ruixats de tarda a vegades també són presents. Jo desitjo per a vosaltres que el dia 19 no sigui així, no, Jordi? Per la nit de la Candela.
Bueno, esperem. Però escolta, i si no, doncs l'ajornem un dia més, com hem fet l'any passat. Com
ja teniu entreno, no?
Exacte, ja estem entrenats amb això.
Bueno, no té que ser així, però és cert que quant de temps per preparar-ho? Perquè la veritat és que, clar, l'esdeveniment el dius, no, és tot molt maco, tal, dius, vale, però tota la feina d'aquella anterior...
No, ja comencen a... Bueno, primer has de començar a preparar tota la part aquesta de concerts o de complements a les espelmes, perquè només les espelmes estan molt bé, però cada any seria el mateix. Llavors fem aquests diferents concerts i actuacions que hi han i, per tant, això ho prepares amb temps. Però la resta, si un parell de dies abans vas, comences a preparar i després hi ha molts voluntaris que es dediquen a encendre les espelmes perquè que es faci fosc, el poble brilli a tope.
Això és un esdeveniment d'aquestos que dius, ostres, quasi esperes l'any una miqueta com Sant Joan perquè sigui el dia.
No sé en quina edició esteu.
Ostres, ara m'enganxo d'així, eh?
No en fa masses, eh? No, em sembla que va ser post-pandèmia, potser?
No, vam començar abans de la pandèmia.
Just abans o alguna cosa així, sí.
De fet, això va venir perquè van haver uns italians que també ho feien a la Costa Brava, a Pals, no? I ens van dir, i es deia la Notte de la Candela.
Ah, que maco.
Sí, i... Després de la pandèmia ho vam anul·lar-ho. Jo diria que van ser dos abans de la pandèmia. A la pandèmia es va anul·lar i després aquesta gent ja va desaparèixer. Vam dir, doncs us continuarem nosaltres. I ens ho hem fet tot nosaltres.
No, és que ho dic precisament per això, perquè amb els relatius pocs anys que portem, jo per mi és una cita ineludible. És a dir, amb les meves nenes cada any hi anem i, ostres, fantàstic. La veritat és que és una nit màgica, ordino.
Sí, és cert que són nits màgiques amb dos àmbits diferents, no? La nit de la Candela per lo que és, després hi ha, diguem, el solstici d'estiu, 21 de juny. No s'ha transposat massa, i això és curiós, perquè a França va crear l'antic ministre de Cultura, el Jet Lang, la nit de la música. Aquí a Andorra no ha aconseguit arrelar-se una miqueta això.
Aquí nosaltres tenim més el Sant Joan, que també quasi és el solstici, i aquí, lògicament, amb la tradició que tenim de les falles i la foguera de Sant Joan i tot, doncs, escolta, per mi res envejar amb els francesos, eh? Vull dir, no ho canvio.
Cert, bueno, potser es podien juntar les dues coses de Sant Joan, festa de la música i tant per tant.
Però vulguis o no, sempre va acompanyat, eh? Sempre que hi ha una fogata, sempre hi ha un grup en directe, hi ha música, nosaltres sempre fem just abans d'engegar el foc, fem el ball de les bruixes amb les bars de les Valls del Nord. Va tot unit, i la veritat és que aquí a Andorra hem aconseguit fer un Sant Joan amb tantes parròquies rodant falles i recuperant aquesta tradició que realment és lo nostre. I des d'aquí també diria el tema dels petards, el tema dels focs artificials, ostres, potser està molt bé, però no és tant el que tocaria en aquesta nit. Per mi és la nit de la llum, és la nit de la música i la nit de passar una bona estona. Per tant, els petards poden estar bé, però intentar amb moderació, intentar que es puguin explotar en els llocs que estan habilitats, fer una crida a la gent per aquesta, ostres, aquesta responsabilitat, perquè no només afecta el que l'està tirant, afecta moltíssima gent, afecta els animals, per tant, moderació i respecte, sobretot.
No, és cert que el dels petards, ja jo per Sant Joan me'n recordo que tampoc fa tants anys enrere, dius, tampoc no hi havia tanta afició a tirar petards per Sant Joan. O sigui que són hàbits i costums que s'han anat implementant, però no forçament.
Són hàbits importats, de fet, perquè aquí no era la tradició dels petards a Andorra, lògicament. No.
Nosaltres, per no trepitjar-los amb ells, amb les falles, tot això, nosaltres ho fem per Sant Pere.
A Sant Pere, i tant. Però està molt bé perquè d'aquesta manera nosaltres ho fem. Jo rodo les falles a la Marsana i després a Sant Pere sempre pujo a Mordino.
Exacte. I allà sí, també hi ha un grup amb música, sí, mentre cremem el mai, també és una tradició recuperada, no? Llavors, una miqueta també la gent tira petards, però és el que diu, no? És a dir, tenim la sort que les Valls del Nord, una ho fem per Sant Joan i l'altra per la Revella de Sant Joan i l'altra per la Revella de Sant Pere. I això també fa que la gent es pugui distribuir, que és important.
I tant,
Jo estic veient que entre Mordino i la Marsana heu mancomunat festes, quasi,
no? Home, és important, és important i moltes vegades ens ha passat que el que sense voler un comú ha programat una activitat per un cap de setmana, resulta que el comú del costat també, ostres, a poc cada cop penso que hi ha més entès en aquest sentit, precisament perquè si no ho solapes i si ho fas esglaonat, beneficis a tothom perquè tothom pot anar a tot arreu. I penso que és una feina que està bé que es continua fent entre comuns.
Sí, perquè ahir ho dèiem, arrenquen festes majors, ahir ho deia, la que agafa la primícia a totes és la del barri del Puyal,
sí.
I després doncs ja quasi cap de setmana ja és festa major, per dir-ho.
Sí. Bueno, la gent espera ja el Roser d'Ordino, que ja aquest diríem que és el gros de veritat.
Aquí sempre passa el mateix, Roser d'Ordino, primer cap de setmana de juliol, Roser de la Massana, segon cap de setmana de juliol. Exacte. Anem correlatius.
I després tens Escaldes, Sant Julià...
Després totes, sí.
Andorra,
però jo sempre em quedo a les Valls del Nord. A baix és massa ciutat. Ja,
parlant de les Valls del Nord, bé, aquest cap de setmana, a part d'aquesta setmana és la setmana de la bicicleta, que hi ha moltes activitats a la Massana, també hi ha una observació, diguem, astronòmica, esperant que el temps acompanyi, perquè hem previst mal temps per les tardes.
Sí, exacte.
Això essencial. Dius...
I, lògicament, el... organitzar aquests actes en aquesta temporada té sempre aquest risc, que lògicament les tardes i els vespres d'estiu sol caure el ruixat, però provem una mica de sort. Normalment són ruixats curts, es destapa de cop, després es torna a tapar potser, però esperem que puguem tindre una bona nit estrellada.
Bueno, per aquest dimecres i dijous hi ha 11 departaments de França que tenen avís
d'alerta,
però l'altre dia hi havia imatges que, diguem, pedregades, però fins a entre 8 i 10 centímetres de diàmetre,
carai,
la pedra. Dius, caram, nosaltres per sort no hem tingut episodis així, però és cert que l'estiu el tabac, més altres conreus,
sí.
L'inquietud és la pedra.
Sempre és una quiniela, això, i tant. Sí.
Bueno, és cert que segons quina vall, a vegades impacta més que d'altres, també, no?
Sí, també. Bueno, nosaltres ens estan començant a créixer ja xarxes protectores, a segons quin camp de conreu de tabac.
Sí.
Vol dir que la gent està invertint per intentar, com a mínim, salvaguardar la collita en cas que hi hagi mal temps d'una pedregada d'aquestes, que t'ho fot tot en l'aire.
No, no s'estava especulant, però s'estava dient que bé, aquestes pedregades també, acte relatiu a l'escalfament global, doncs més calor, més tempestes, més aire fred, o sigui, aquests intercanvis que provoquen això en siguin també generadores.
Sí, jo suposo que sí. Abans, tot i així, les pedregades a l'estiu sempre hi han sigut.
Sí.
Que passa que potser ara els fenòmens són més extrems, no? El que estaves dient. Pedres de 8 o 10 centímetres, ostres, ja no et dic que tu vagis pel carrer perquè sempre et pots posar a resguard, però els cotxes, vivendes, terrasses d'hostaleria, tot això ho destrossa, però ho destrossa literalment.
Sí.
Bueno, esperem que les que hi hagin siguin, diguem, petitetes i no que caiguin a mar, no? Per dir-ho així. Parlant de cultures, el govern ha dit que cultura del cànnabis terapèutic a certes empreses, dius, amb certs requisits.
Uh-huh.
Bueno, se'n parla, no se'n parla, sí, no, no, sí, que per què substituïm el tabac...
És un etern debat, eh? No és el primer any que se'n parla del cultiu terapèutic de cànnabis. Ara el que deia, s'ha anunciat que, lògicament, trobo que és raonable que el que s'adjudiquin a empreses especialistes en el sector que ho puguin dur a terme, perquè, siguem sincers, si no pot ser un xou. O sigui, espero que es pugui dur a terme com pertoca.
Jo crec que el tabac en algun moment o altre l'haurem de substituir. És difícil trobar algun producte que el substitueixi i que tingui el rendiment com el que té ara el tabac.
I les condicions que accepti les condicions climàtiques que tenim a Andorra, que són molt especials.
Ho acabem de parlar-ho. No?
Sí.
I això, bueno, com dèiem, s'ha de fer molt bé. Perquè al final això, si no es fa molt bé, molt controlat, pot acabar desmadrant-se. I no, jo penso que no ens interessa al país que se'ns desmadri això.
No, perquè, a més, diguem, no diria que arrosseguem, però hi ha aquesta doncs, possibilitat que se'n parla a vegades doncs, aquest cannabis terapèutic, però també tenim casos doncs, de persones que han sigut jutjats a la vetlla per doncs, un ús terapèutic que, segons el que tinc entès, el codi penal, clar, no valora el percentatge de la substància, que és el THC,
exacte,
fins a quin percentatge, i a partir d'aquí estàs una miqueta en un buit jurídic, i segons la quantitat que tens, doncs, o hi ets només consumidor per beneficis doncs, terapèutics, o hi ets considerat com delinquent i traficant, dius.
Exacte.
ho tenim que ordenar potser sí, això també
la,
en aquest moment.
La veritat
moment.
És que el cas aquest per mi ha sigut molt extrem i no és per donar culpes a ningú, però és veritat que Andorra el marc jurídic en aquest sentit de moment no el tenim molt ben desenvolupat i és molt la interpretació de la justícia de poder veure fins on ha d'arribar aquest llindar de THC i què es pot considerar pues, això, el tràfic, no tràfic, consum propi, consum terapèutic. Ostres, això ens hauríem de ficar les piles perquè és veritat que és quelcom que cada dia és més concorregut per gran part de la societat i a partir d'aquí, doncs bé, penso que sí, ens hauríem de ficar les piles en aquest sentit.
Sí. Ho ha explicat molt bé el Guillem.
Hem tingut un cas flagrant que ens ha demostrat que Andorra no estava preparada per assumir judicialment un cas com aquest. S'ha vist perfectament.
Clar, perquè el que pot passar és que, per exemple, fem una visió a 2 anys o 3 anys. Empreses, fan canvis terapèutic, s'organitza una xarxa d'empreses, per dir-ho així, doncs, que comercialitzen no directament aquí al país o que exporten i tal, dius, ostres, segons quin moment la persona doncs, ho envia, ho transportes o tal, dius,
ja cal, escolta,
no, és que tu ets traficant, escolta, que jo aquest paquet el vaig portar a l'empresa de missatgeria perquè me l'enviï, no? O sigui que...
Hem de tindre una base jurídica molt sòlida, realment, perquè per poder salvaguardar tots aquests problemes que puguin donar-se, que són molts.
Sí, bueno, sí. Això també és una... Fa uns dies la Càmera de Comerç feia un comparatiu entre béns i pèrdues amb l'acord d'associació. Amb aquest acord d'associació també pot donar peu a facilitar també exportacions, negocis i tal, en alguns, però clar... De moment, la percepció, diguem, de negoci per part, diguem, de les empreses ha sigut més, diguem, restrictiva que benèfica.
Exacte. Jo comparteixo bastant aquests resultats que han donat des de la Cambra de Comerç, precisament per això, però de moment és veritat que falta molta informació, falta la bona difusió d'aquesta bona informació, però de cara a l'empresa el sentiment que dona precisament és aquest, és el de preocupació, perquè fins a quin punt podrem tenir control respecte... Ja no les empreses, està clar que el govern fa molta política del que podran exportar les empreses d'Andorra al rest d'Europa, que realment això ningú nega que és molt beneficiari, però s'ha de tenir en compte quin percentatge de les empreses d'Andorra tenen aquesta capacitat d'exportació, perquè la gran majoria d'empreses que tenim actualment és petit comerç, és comerç familiar, comerç de proximitat, que no mai a la vida han aspirat a poder... al ser exportadors a l'estranger. Per tant, aquestes segurament són les que més preocupació genera, ja que el que sí que suposarà és una major competència, això és indubtable, ja l'estem tenint ara. El problema, segurament, i aquí és on jo poso el llindar, és que ara mateix ja hi ha una competència molt feroge i ja hi ha una entrada molt important d'empresa estrangera que moltes vegades s'està menjant sectors tradicionalment petits d'Andorra, però ara mateix encara govern, per exemple, tindria eines legals per poder dir fins aquí, un prou allà. Amb l'acord d'associació, lògicament, aquest llindar es difuminarà bastant perquè, clar, no hi haurà el mateix control de les empreses que es puguin permetre establir-se a Andorra o no. I aquí suposo que és on s'ha de fer més pedagogia per veure com podrà afectar realment a la petita empresa a la que interessa tanta gent d'Andorra.
Clar, perquè del que dius, ja estem pendents de la data que entra doncs, el text a decisió dintre d'aquesta comissió, si serà amics o no serà amics, i després, forçosament, en correlació doncs, a aquest famós referèndum, quina serà la pregunta i com serà formulada. O sigui que...
Sí, i quin serà el resultat, perquè, ostres, de moment és molt indecís tot plegat, sí.
Això tot el que acabem de dir, Jordi, és una nebulosa molt... És un número molt gran que ens ve de sobre.
Sí, la veritat és que sí, i ho dèiem, que potser s'ha d'explicar molt més bé i s'ha de fer molta més pedagogia perquè la gent entengui beneficis i el contrari, no? És veritat que pot ser que ens vingui competència, i està bé que vingui competència. Jo crec que la competència ens fa millorar i ens fa créixer, perquè també de vegades si només et mires al malic dius, bueno, jo ja estic bé, no? I la competència et fa que t'estruquis una mica més del cervell i diguis, ostres, què he de fer jo per competir contra aquesta gent? Que estic d'acord que són monstres, però de vegades els monstres són pesats de moure I, sí, en canvi, l'empresa petita, ostres, té molta més agilitat en poder-se adaptar a noves coses, no? I ho veus, qualsevol empresa grossa, prendre una decisió per dir, ostres, hauríem d'anar cap a aquest camí. No, ens hem equivocat. Són 3, 4, 5 mesos. I, en canvi, l'empresa petita, en 2 mesos, pum, ho tens. I una mica passen els comuns, també, per exemple, també, no? Exacte, els comuns, és molt més fàcil. Tu prens una decisió i al cap d'un mes dius, aquesta decisió no és l'acertada. Potser hauria de rectificar una miqueta i en poc temps ho pots rectificar-ho. El govern no ens passa així. Clar. El govern és molt més pesat. El govern és com una empresa grossa. Sí. Llavors, bueno, és veure aquest equilibri, que jo crec que es pot arribar a trobar. Es pot arribar a trobar.
Del que esteu dient em fa pensar una imatge una miqueta el que en diuen el peix pilot que va al cantó del tauró.
Sí.
Potser Andorra doncs, té aquesta agilitat, exacte, que pot tenir el peix pilot al cantó del tauró, doncs mira, jo vaig al cantó del gran i en trauré tots els beneficis.
Sí, 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 sí. Veurem fins a quin punt l'empresa tradicional andorrana té aquesta capacitat d'absorbir aquesta competència, perquè és veritat que moltes vegades el que diu sí que és cert, però moltes de les empreses que arriben actualment a Andorra són empreses ja rodades, solen ser franquícies moltíssimes, i que ja tenen el camí marcat i que d'allà no es mouen. No sé, ficant un exemple, com es diu, la gran fleca al Santa Glòria, que ara no sé per què, està invadint a tot arreu, hi ha Santa Glòria per tot arreu. Però clar, de quina manera la fleca de tota la vida d'Andorra podrà competir a nivell de preus i a nivell de producte amb un monstre com aquest, que el que es dedica és a volum, 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 volum. És molt complicat.
Tenim un exemple a Ordino, A Ordino tenim el Boulet. El Boulet és una que per preus no competeix, però en canvi sí per producte i per qualitat. No? I realment van marxar de Madrid, s'han instal·lat aquí, s'han instal·lat abans d'arribar a la Cortinada, a Masquerra, en Salonga, i la veritat és que, escolta'm, crec que els hi va bastant bé. No? I és aquesta que dèiem, no? O sigui, ells, si hi ha alguna cosa, doncs poden rectificar de seguida. Santa Glòria depèn de que algú, a no sé on, decideixi que aquest any les magdalenes seran de pastanaga i no seran de pistatxo.
Exacte.
En canvi, ells poden fer pastanaga i pistatxo en el moment que vulguin. Un dia pistatxo, l'altre pastanaga.
I si la vols personalitzada, també te la fan, per dir-ho així.
Sí, també.
Però el que dieu, de fet, és que aquesta versatilitat potser també en podem treure profit en un altre àmbit. Hi havia doncs, una enquesta que ha fet Andorra Recerca i Innovació que una part de la població d'Andorra està preocupada pel retorn de Trump i la seva, diguem, política d'arancels. Suposem que nosaltres ens ha gravat un 10% d'arancels, potser també hi ha empreses que els interessa doncs, operar des d'aquí a Andorra perquè tindrien arancels més inferiors que en el seu país. O sigui que també pot ser una font... Els deliris, diguem, d'aquest bon home poden ser avantajosos.
Perquè no sigui una arma de doble fil, perquè està molt bé que ara empreses exteriors vegin en Andorra aquesta oportunitat per poder exportar amb menys arancels, però el que dèiem abans, que no se'ns mengin ara aquestes empreses que puguin arribar massivament per aquesta causa. Clar, pensa que Andorra, és que el creixement que hem tingut d'empresa estrangera des de l'obertura estrangera que fa poc menys de 10 anys, ha sigut voraç. I clar, tot un procediment tan feixuc, tan bèstia com ha sigut aquesta inversió estrangera directa, jo diria que hauria necessitat de molt més temps d'adaptació dels nostres, dels d'aquí, per poder absorbir. I em sembla que aquí s'ha pecat de massa optimisme, d'obrir l'aixeta a saco, parlant en plata, però ara estem veient precisament que ara s'està començant a posar el freno de mà. Llavors, ostres, moltes vegades a Andorra passem d'un extrem a l'altre i això en un país tan petit és molt complicat, és molt dur.
Sí, ara del que diu el Guillem, Jordi, aquest punt mig a vegades no és fàcil de trobar. O sigui, quin és l'equilibri just? O sigui...
És molt difícil. I com dèiem abans, tornem a lo mateix, no? O sigui, és veritat que vam obrir la inversió estrangera, s'esperava una mica quan es feia això, que hi hagués un valor afegit en aquesta gent que ens venia. En veritat, jo diria que 80% o 90% d'empresa no ens porta valor afegit, no el tenim, no? I ara hem de veure com ho hem de fer perquè tallar-ho una miqueta, no? Aquesta acció ràpida no hi és per part de govern, però no perquè ells no vulguin, segurament que volen, no? Però per tot el que com mou tan feixuc de poder dir, ah, espera't, ara tirem enrere o frenem. Exacte. O mirem cap aquí, no? És a dir, jo sempre dic, i és un problema que la societat ens diuen als polítics, ostres, que no te n'adonaves d'això. Home, si hagués tingut una bola de vidre, segurament no ho hagués fet. Però de moment, a mi almenys ningú m'ha ensenyat de tenir bola de vidre, no? I és molt fàcil criticar. Però també és veritat que hem d'intentar ser al màxim àgils possibles per tot això. I la inversió estrangera està bé, però hauríem de buscar que tingués algun valor afegit, que realment ens aportés coses en aquí. Si el que deies el Trump, si venen aquí gent que l'únic que faran és ens aniran d'aquí cap a vendre als Estats Units, ens faran servir de pont, escolta'm, no ens aportarà res, perquè aquí no ens quedarem res. Sí, que això és una altra de les coses que hem de veure. Sí, què ens quedarem en el país? Si l'empresa és espanyola, francesa, alemanya, venen aquí i els diners que venen, que de les ventes que obtenen als Estats Units les tornen a enviar a Alemanya, en veritat, no ens quedem res. Això és el valor afegit. Sí, que els diners se'ns quedin aquí, que realment hi hagin inversions que es quedin per tota la vida. O per molt de temps.
No, no, que hi hagi generació de jocs de llocs de treball, que sigui, que hi hagi una atracció per part d'aquesta inversió.
O en cas com el que esteu marcant, fer-ho una miqueta en plan canal de Panamà, per dir una manera, doncs tens un dret de pas, i aquest dret de pas doncs genera no forçament un valor afegit, però uns ingressos per al govern, també.
Sí, però el dia que se t'acabi això, és a dir, d'aquí 3 anys i pico que el Trump se'n anirà, és a dir, l'únic que t'haurà quedat és aquestes petites coses que t'hauran deixat. Vull dir, coses, vull dir, és diners, és només et deixarà això,
eh? Pan per a oi, hambre per a
feina. Exacte. No... Llavors, home, hauríem de buscar, que entenc que és difícil, eh? Per moltes coses, per comunicacions, per com està Andorra dins de l'àmbit mundial o europeu, no? Però hauríem de buscar coses que se't quedin aquí, sí. Perquè quan no hi hagi el Trump, o no hi hagi el Putin, o no hi hagi el Sánchez o qui sigui, doncs que aquí puguem seguir tirant endavant. És a dir, que no ens afecti tot això.
Clar, aquí, per exemple, un grandíssim exemple podria ser el mètode que tenen a Liechtenstein. Liechtenstein, recordem que també té un acord d'associació, però és un acord de fa 30 anys, que de fet el govern en un moment es va intentar miradar dient, hòstia, no, el Liechtenstein, que és un microestat, també els hi ha anat molt bé amb l'acord d'associació. Ostres, però nosaltres mirem les condicions que tenen a Liechtenstein, per exemple, per poder entrar com a empresa, i és brutal, perquè l'administració de Liechtenstein té un control absolut de qui entra i qui no entra. Hi ha uns cupos anuals i segons aquests cupos, ara no ho sé perquè realment és molt extens, però m'ho vaig mirar i em vaig quedar perplex, o sigui, em vaig quedar meravellat. L'administració tenia la capacitat de decisió de dir precisament quina empresa ells consideraven que podien aportar aquest valor afegit i quina no. Clar, el que em preocupa, per exemple, nosaltres amb aquest acord d'associació, això no podem contemplar. I això és el que a mi m'hagués agradat que es lluités per incorporar, de dir, escolta, tenim un exemple molt clar de Liechtenstein, anem-nos a basar i intentar aconseguir el que segurament ho van provar i Europa els hi va dir, nanai, això es va fer fa 30 anys, ara ja no toca. Però, ostres, és fantàstic perquè això ens hauria permès encara tenir aquesta capacitat sobirana de dir, ei, aquest sector està sobresaturat, aquí tallem el grifó, aquest sector necessita potenciar, aquí obrim. Ostres, això hauria sigut genial, la veritat.
Sí, són el que dius tu, Guillem, les parts que no sabem dintre de la negociació, que s'ha parlat, sabem el que s'ha pogut obtenir, el que es podrà potser renegociar, això és una part, diguem, abstracta, però bueno, de moment tenim el que tenim, no? per dir-ho així. Ara, creieu que molta gent no està preocupada d'Estats Units, el que fan, desfan... Clar, si mirem el mercat europeu i el mercat nord-americà, als Estats Units són 300 i alguna milions d'habitants, a Europa són 500 milions quasi, per dir-ho així. Caram, no creiem o no creieu que fem millor de mirar el que tenim a prop i com podem fer-ho amb la gent que tenim a prop, que en tenim més, que no pas sempre mirar molt lluny i el que hi ha a l'altre cantó de l'Atlàntic, que no forçosament, si mirem en la nostra cistella el que consumim cada dia, què és el que realment tenim dels Estats Units a casa?
La influència.
La influència i poca cosa més.
Sobretot, perquè és això, es tracta d'un país que precisament té menys habitants que Europa, però que controla el mercat mundial. I això hem de ser francs. I una decisió dels Estats Units afectarà plenament el futur d'Europa, per exemple, o el futur de qualsevol altra nació. Per tant, és veritat que nosaltres ens hem de basar en el que tenim de veïns, però sempre amb un ull al que està passant a l'altre cantó de l'Atlàntic, perquè es venen temps difícils, penso, perquè, ostres, aquesta lluita arancelària, que no només és d'Estats Units, que involucra Rússia, involucra Xina, involucra Japó, els grans mercats mundials, lògicament nosaltres no estem exempts de tot això, i en un moment de de globalització com el que estem ara, ens tocarà de ple, això seguríssim.
Sí, no, no, realment és així, eh? Sí, Estats Units manen, però també s'ha de mirar amb Xina, eh? Sí, Xina, exacte, aquests, exacte. Sí, van callant, però cada vegada tenen més influència a nivell mundial, sí. No? En l'economia mundial. Sí, quants ports a tot Àfrica, eh? Ja són propietats de xinos, uh-huh. I per tant, o de la Xina, i això vol dir que estan començant a controlar tot el comerç mundial, que passa que no ens n'adonem.
Exacte, sí, és molt sutil.
Exacte, sí, 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 és molt sutil. Sí. De fet, totes les botigues aquestes xineses que hi ha escampades per tot el món, sí, això són del govern xinès. Al final diuen, has de comprar en aquest, i quan ho hagis vengut, m'ho envies cap a mi. Sí, què vol dir? Que tot el que nosaltres, aquí a Andorra, o a Espanya, o a França, on sigui, gastem en aquestes botigues xineses, no, no perquè aquí són més barates, no es queda aquí, eh? Aquí només es queda la vivenda del treballador que tenim aquí i el cotxe que es pugui comprar. Tot l'altre se'ns en va cap allà. Això vol dir que ens estem empobrint. Sí, no nosaltres, tot Europa, per no dir tot el món, ens estem empobrint. Llavors ells estan enriquint i poden anar a qualsevol lloc del món a dir, ostres, aquest port, aviam, que tornen a fer un concurs per veure qui el gestiona durant 50 anys, ens el quedem nosaltres i així en mica, i no ens n'adonem perquè no surten a les notícies, uh-huh. Perquè no es criden però en mica s'estan apropiant de tot el món, eh?
Sí, algú deia que Xina una miqueta el dragó que està dormint, no? Per dir-ho així.
Sí.
Però d'això, de fet, si amb una visió una miqueta, diguem, de perspectiva, Estats Units té més a perdre que a guanyar, perquè producció pròpia no en tenen, depenen molt també del comerç exterior, o sigui que la política d'arancels s'està veient potser amb el...
Sí, però també és veritat que hem de vigilar, perquè això és el que ens arriba aquí, i és veritat que la premsa que ens arriba aquí normalment és molt anti-Trump, amb molta raó, també, vull dir, no el defenc en cap moment, no em malinterpreteu, però Estats Units també està duent a terme una estratègia amb Xina que a mitjà termini, al tanto que el tema pot canviar. Què està fent Estats Units? A través d'aquests arancels i a través, sobretot, de traslladar manufactures que tenien contractades a Xina a països del voltant i en països com Cambodja, com Tailàndia, que tenen millors relacions amb els Estats Units, estan traient de Xina molta manufactura que els Estats Units comprava i, per tant, la resta del món occidental també comprava cap a aquests països. Què passa? Que Xina, amb el grandíssim volum de gent que té, una gran majoria viuen d'aquestes fàbriques, d'aquestes manufactures. Si tot això, a poc, es va retirant, Xina aquí tindrà un grandíssim problema. I és quan es veurà obligada a dir, ei, parem, negociem. Per tant, l'estratègia del Trump sembla molt salvatge, però bé, no podem oblidar que estem en una guerra comercial, però una guerra. I s'estan duent a terme accions molt bèsties per precisament dur la balança cap a un cantó o l'altre.
Sí.
Per tant, l'estratègia del Trump és una salvatjada, però veurem com evoluciona. I Xina aquí haurà de ser molt intel·ligent també, perquè és aquest gegant dormit, però perquè no es passi de son, tampoc.
Sí, jo recordo el primer mandat de Trump que va començar a animar les seves empreses que manufacturaven a Xina. Exacte. A marxar cap a Mèxic, cap a Canadà, a la Índia. Sí, ell promocionava que anessin cap a això. Primer, sobretot, per debilitar el seu enemic, seu enemic comercial, que realment és la Xina, perquè s'ho estan quedant tot. Sí, es queden les patents, t'ho fabriquen tot a baix preu, sí, controlen, doncs, hi ha tot el transport marítim, sí, hi ha tota una sèrie de coses, i van dir, nois, no aneu allà, aneu a altres, jo us ajudo, però aneu a la Índia, aneu a Mèxic, aneu a Canadà, aneu a altres països, Cambodja, tots aquests que hi ha al costat. Per què? Dic, perquè és que si no, el que estem fent és només donar ales al nostre enemic principal, al nostre enemic comercial principal.
Exacte.
Bueno, veurem, el que sí és cert que tot aquest traspàs de manufactura no ho fas en un any o en dos anys
és un joc de trons.
És un joc de trons,
no? Sí, sí.
I passarà possiblement que quan ell acabi la seva legislatura, anava a dir, el seu mandat, doncs la cosa no hagi anat més lluny que la fàbrica està en obres, per dir-ho així.
Exacte.
I aleshores tothom es tira enrere i no es fa res.
Bueno, has de buscar coses que siguin ràpides d'implementar, no? És a dir, que com a mínim puguis tenir un peu a cada costat, perquè, clar, d'aquí 4 anys o d'aquí 3 anys i escaig a Estats Units no sabràs qui continuarà.
Clar.
Llavors has de dir, escolta, que no m'enganxin aquí, perquè has d'intentar sempre estar a prop dels dos fronts, no?
Sí, parlant de continuïtat, que no sabrem qui virà, hi havia una enquesta, doncs, que s'ha fet aquests dies sobre, doncs, formacions polítiques, i sortia que Demòcrates per Andorra ja tornaria a ser la primera força política del país, ara amb l'interrogant, majoria absoluta o no? sigui que, clar, la cosa està...
I successor, que tampoc hi ha molt a la, tampoc, sobre la taula.
Sí, la cosa està molt atomitzada, sí, per dir-ho així.
Aviam, jo aquestes, sempre ho dic, eh? Aquestes enquestes me les miro molt, molt de reull, perquè, aviam, recordem, són enquestes que estan fetes sobre 400 persones, la qual cosa suposa, em sembla, que un 1% de la població votant que tenim al país. D'aquestes 400, la majoria de preguntes les contesten entre 200 i 250, per tant, ens estem ficant a un 0,5% de la població, i clar, quan veus la llista de noms que la gent vota i tal, dius, ostres, la Laura d'aquí d'en Camp, 4 persones l'han votat, i això ja és un no sé quin percentatge. Home, escolta, sí, és un bon indicador per veure més o menys com respira la gent, però coi, que estem parlant d'un 0,5% de la població votant, i llavors ja ni tenien en compte la població de no votant o només resident. Així que, bueno, per mirar aviam com respira la gent està bé, però penso que és... No veig quina fiabilitat també pot tenir tan bèstia com per basar la política o l'estratègia de cada partit en una enquesta com aquesta. Si t'hi fixes, la majoria de partits el que han dit és això: celebrem aquests resultats, però ens ho mirem amb moderació, no sé què. És que és normal, perquè estem parlant de 400 persones, de les quals n'han votat 200 i pico.
Sí, sí, i de fet, en l'enquesta anterior, abans de les eleccions, Concòrdia estava per sobre de DA. I
és que clar,
va
penses,
canviar,
només, però... només que truquis en aquesta enquesta a 15 persones que per A o per B et coincideixen, i ja et fa canviar una valoració. Molt, molt. És que clar, és complicat.
El panel tindria que ser de 1.000, per dir-ho així, perquè seria una miqueta més reivindicatiu.
Com a mínim de 1.000, 2.000, exacte, ja. Llavors ja podries tindre una miqueta al barem, però és veritat que sobre 200 i pico persones et pot donar la casualitat que has tocat molt en un sector molt de Concòrdia, o molt de DA, o molt no sé què, i que l'enquesta et canvi per això, que no és per desmereixer la feina de l'Ari ni molt menys, és a dir, fan una feinada i el bosc és molt continu i et permet tenir sempre una evolució de l'estadística andorrana, però a partir d'aquí, bé...
No, i també que aquí tenim la llista nacional, però també hi ha la part parroquial, també, i aquí, exacte, els candidats que vagin a la part parroquial també és molt important.
Clar.
Sí, pot decantar molt cap a un costat o cap a un altre, i aquesta majoria absoluta al final te la poden donar o treure les llistes, sí, parroquials, sí. I aquest sistema potser aquí no queda lo suficientment reflectit. No per res, perquè estic segur que la majoria de comitès parroquials no saben ni qui aniran a les llistes en les properes generals.
Vull dir,
ja no parlem del candidat de la nacional, que puguin haver-hi en els diferents partits, o la successió, la successió del cap, però la resta també importa molt. Llavors, bueno, està bé veure-ho, però
sí,
amb una mica de prudència.
Sí, amb pinces.
Sí, el que diem a vegades és cert que a vegades per parròquies es mira més per la persona i el conseller que anirà al Consell, que no pas finalment per al cap de govern, que podria ser possible,
sí,
referent al conseller que es presenta.
Uh-huh. I tant, i tant. A mi m'ha passat personalment, sense dir noms, però m'ha passat en una llista parroquial votar una cosa i a la llista nacional votar l'altra, per afinitats de gent, per validesa de la persona, no només perquè és el col·lega, diguéssim, sinó que per una validesa. Vull dir que això sí que és veritat que... Passa molt a Andorra i trobo, sí, que és maco també, perquè que tu puguis conèixer els candidats, que te'ls fas propis, ostres, és una cosa que tampoc hauríem de perdre.
No són llistes obertes, però bueno...
No, però són llistes molt, molt representatives.
Exacte.
Perquè
sí,
tens el candidat allà mateix, saps,
sí,
qui és. Sí, sí.
Ara, en contrapartida, hi havia doncs un sondeig també que la meitat dels andorrans es mostrava poca satisfeta de com funcionava la democràcia del país. Aleshores dius, bueno, hi ha... un color polític, per dir d'una manera, però, malgrat aquest color polític, no estic satisfet del sistema democràtic.
Aviam, està clar que, i suposo que molta d'aquesta gent deu pensar sobretot amb el sistema de representació que tenim. És veritat que no és el més representatiu o democràtic que puc gestir, tant a nivell comunal, per exemple, ho sabem, a nivell comunal guanyes d'un vot i ja tens la majoria del comú. I a nivell parroquial és igual, que una parròquia amb 800 votants tingui el mateix valor que una parròquia amb 5.000, tampoc és que sigui molt just democràticament parlant. Clar, suposo que molta gent es deu basar en això, i els partits també juguen amb aquest joc, però no deixa de ser el joc que ens toca jugar a tots, però és veritat que és un sistema a Andorra que francament és molt curiós, i segurament amb anterioritat, fa dècades, no era tan bèstia, però ara, amb els percentatges de votants que tenim, potser sí que és més visible aquest diferencial que hi ha entre, bueno, amb aquest sistema en general. Mm.
Home, jo tinc familiars que estan en ajuntaments a Catalunya i em diuen Jordi, el que teniu els comuns aquí és brutal, és brutal. Diu, perquè nosaltres tenim 7, 8, 10 partits, 12 partits... Que
és final, un espetec de bufetades contínua,
sí,
això.
I tu estàs amb una comissió, diuen sí, 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 i a l'hora del ple, doncs, diu, és que no pots fer res, no pots tirar endavant. Sí, és que no pots tirar endavant. Llavors això també fa el que dèiem, una miqueta que les coses també siguin molt
balança,
més lentes.
És una balança entre proporció i governabilitat. Exacte. És veritat que amb un comú prime molt la governabilitat, però sí que és veritat també que el que moltes vegades els resultats són poc ajustats a la representació que acabes tenint.
Exacte,
exacte. Això és... Sí, 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 però és veritat que des de la Constitució i ja d'abans es va primar que en els comuns, sobretot, hi hagi molt més la governabilitat que la proporcionalitat. Bé.
Sí.
Bueno, les nostres particularitats de país que...
Sí, ens fan nosaltres.
Sí, sí, sí.
I és això, i sempre passa el mateix, el que es presenta i no guanya... Ah, és que el sistema és així. Quan guanyes,
és que no ho sento. Dir, és un vot, però...
És així,
bueno,
no, o sigui, els que ens hi hem presentat ja hem conegut les regles del joc i ja les hem sabut jugar, i jo personalment, quan em vaig presentar a la Massana, estic completament satisfet i orgullós del 40 i pico % que vam treure, tot i que això revertís amb dos consellers només, però escolta, per mi és molt important, la veritat, i penso que a totes les parròquies es donen casos d'aquests. A la Massana vam tindre el cas aquell tan extrem de guanyar per un vot.
Exacte.
És a dir, que això també no passa enlloc més del món, segurament. No.
Sí, que aquella nit segurament es van fer quatre vegades el recompte per veure aquesta diferència.
I van, per el que em van dir, van volar molts clatellots a gent de «Ai, és que se m'ha oblidat anar a votar!» I dic «Patapam, sí, pues aquell vot l'hauria pogut canviar les eleccions».
Exacte.
I allà devia haver-hi unes rebles àlies fantàstiques.
De tot això, potser també hi ha un, no diria un argument, però sí que l'opinió de potser els propers comicis serà l'habitatge, potser en primera línia, doncs què s'ha fet, què ha fet, com s'escombra cap a casa del cantó del partit, per dir-ho així, per poder influir en la decisió. Però clar, estem mirant a dos anys vista, és molt agosarat a vegades dir, doncs mira, l'estratègia comunicativa serà potser aquesta i la realitat en aquell moment serà potser completament diferent.
No, està clar que queden dos anys i per mi són els dos anys més incerts en les últimes dècades, perquè tenim just aprovada una llei òmnibus que hem de començar a veure quins resultats començarà a donar. Tenim per aquí voltant també un acord d'associació que hem de veure si és mixt, quan es vota, com es vota, tota la pesca. Per tant, seran dos anys realment que el panorama que tenim actualment pot ser en la realitat extremadament contrària al que arribi d'aquí dos anys. Així que valorar quina estratègia pot portar cada partit d'aquí dos anys és realment complicat, trobo.
Jo crec que és molt complicat, i en aquí afegiria més, tota la influència internacional que estàvem parlant fa una estona. Depèn del que sigui, si en aquí la gent comença a venir aquí a Andorra només per poder exportar cap als Estats Units, ostres, això ens canvia. Depèn de lo que digui, ens agradi o no, el Trump, també ens pot acabar influint a nosaltres, i això ens pot acabar influint, doncs, que pugin els preus de les vivendes, que es precaritzi més el sector laboral, hi ha moltes coses que...
Aquest exemple el vam tenir el 2019, eleccions generals, tots els programes electorals, no sé què, arribem, primer trimestre 2020, reventem-ho tot, Covid, aquí s'ha acabat, política especial per això, vull dir que és increïble com et canvia la història ara en tan poc temps. Abans aquests canvis es donaven a la llarga.
Exacte.
Ara d'un mes a l'altre et pot canviar tot el panorama i ja estem en aquesta situació.
Per això deia, no? Això de la bola de vidre, abans podies tenir-ne una mica, la podies intuir,
sí,
ara ja no, ara és impossible.
Ens hem tornat tots bojos ja.
Exacte, sí. Algú es lleva un dia al dematí, diu qualsevol bajanada i el món se'n va fer punyetes.
Exacte, sí, sí, sí.
Bueno, no sé quines imaginades es diran o no es diran, esperem.
Quines més? Perquè de moment s'han dit moltes.
Sí,
el Trump i l'Elon Musk, no sé què.
Sí,
ostres,
bueno, exacte.
És brutal.
Jo deia interior de país. Bé, s'ha fitxat doncs, el Xavier Mujal com que coordinarà doncs, la comunicació a nivell de govern. És una jugada, diguem, no diria estratègica, de comunicació per preparar doncs, el que és l'acord d'associació, com ho fem, les properes eleccions. Aquí és una miqueta, mirant una taula d'escacs, com moc les fitxes per d'aquí dos anys, també, potser.
Aviam, aquí jo seré curós perquè el Xavi el conec i sé que és un gran professional, però la decisió de govern d'aquesta incorporació, tenint ja un equip de comunicació, que també els coneixem, ostres, la Creu, per mi és una gran professional, i tot aquest equip que té al darrere, Jo crec que, tal com està la situació, no penso que sigui gaire ben rebut una incorporació d'última hora, quan queden 2 anys de legislatura, amb aquestes condicions, a més, que són unes condicions que ja hem pogut veure publicades. Suposo que el govern també té la feina d'explicar molt bé quina tasca haurà de desenvolupar i com es reorganitzarà tot aquest gabinet que té precisament per donar-li cabuda i que la gent no pugui interpretar que aquí passa alguna cosa més. Així que, bueno, jo soc molt curós amb les contractacions aquestes, perquè penso que moltes vegades són molt difícils d'explicar, encara que després es puguin justificar, però ostres, també hem de pensar en tota la situació i el que la gent preveure una miqueta com respirarà la gent també quan dus a terme aquests actes.
Però també és veritat que la comunicació és molt important. I una de les coses que fa que hi hagi més desafecció a la política és la falta de comunicació dels polítics cap a la ciutadania. Llavors, com deia el Guillem, jo no dubto de la vàlua del Xavi. Penso que és un bon professional.
Sí,
però també penso que és important que ens anem voltant, no només el govern comuns, de gent de comunicació, perquè puguem explicar tot el que es fa d'una manera que sigui ben entesa pel poble i que això faci que la gent, perquè aquí en aquesta enquesta jo no he sabut veure quanta gent passa de la política, però que com a mínim els joves s'hi agafin una mica.
Exacte.
Perquè els joves és que passen de tot. És a dir, passen de tot, i de la política encara més. Llavors, ostres, els hem de crear aquest sí, coquet, no? I potser fitxar bons professionals. La manera de fitxar és una altra cosa, però això és el que hauríem de tenir. La comunicació és molt important, molt important.
Clar, a mi potser el que em patina és que em sembla que va ser l'any passat que es va aprovar aquesta despesa, no sé si d'1.200.000 per l'estratègia comunicativa de cara a l'acord d'associació. Jo penso que amb això hi hauria d'anar englobat tota aquesta estratègia. Llavors, què vol dir? Que aquella estratègia no l'estan duent a terme o no funciona o no ha tingut èxit i ara no sé, em crea aquesta cosa de dir què està passant.
És sí, a dir, que estan una miqueta segons el feedback que tenen de la ciutadania,
sí,
van pujant o baixant veles, per dir-ho d'una manera.
Exacte,
com un barco.
Sí, potser és una impressió meva, però i sense desmereixer absolutament a ningú, lògicament. Però bueno, ja veurem, i des d'aquí també li desitjo tota la sort del món al Xavi, perquè et dic, és una persona molt lligada a l'Andorra i amb la feina que ha fet, que escolta, pot aportar seguríssim, això no ho dubta ningú.
Sí, i de fet la comunicació ja no només a nivell de govern, a nivell de les empreses, vull dir, podem veure, és a dir, tires per una banda de comunicativa i al cap de res dius, ostres, no hi és, abans era Instagram, ara és el TikTok, ara és el Facebook.
En empreses sí, la comunicació ara és el 40-50% de lo que puguis arribar a generar.
Exacte, o estàs en les xarxes i et comuniques, o si no, ningú sap que existeixes.
Sí, sí, sí.
Llavors jo penso que això també és molt important, però clar, també és veritat que cada vegada som més radicals i la gent només segueix el que a ell li agrada. Sí.
També és veritat.
Un de dretes seguirà coses de dretes, un d'esquerres seguirà coses d'esquerres, un que li agradin els cotxes seguirà coses de cotxes i un que li agrada
i els
la natura...
Els algoritmes ja estan preparats per això. I és veritat que ara mateix és molt difícil influir en algú que no vol ser influït.
Sí, exacte.
Aquí és el gran problema de les xarxes socials.
Sí. Per això la comunicació és tan important per poder trencar aquest estigma que
tenim. Jo espero
que
millori la comunicació, perquè l'últim que vaig veure en comunicació de l'acord d'associació era un càmera cafè que feia el secretari d'Estat amb el format aquest de càmera cafè, que sincerament vaig pensar que estava una mica trillat el format aquest. Llavors espero que s'aportin idees noves una miqueta més modernes, perquè realment em vaig quedar perplex.
Bueno, del que dèieu, de fet, a les últimes eleccions, 11.000 persones i alguna cosa varen votar, 11.576 o més o menys. Clar, de 30.000 i pico que podien anar, és un 30%. O sigui,
aquest és l'altre drama. Això és un drama que penso que Andorra no s'ho esperava, perquè sempre hem pogut anar amb el cap ben alt, que hem tingut 80-90% de participació, i ara ens estem quedant a la meitat, estem al 50-55 a la majoria de parròquies. A mi això em trenca el cor, perquè realment, ostres, demostra que no s'ha fet bé. Perquè si realment hi hagués aquesta afecció política, la gent s'interessaria més, aniria més a votar. És a dir, que això és, per mi és un mea culpa generalitzat de tots en els que en algun moment hem estat a dins, perquè està passant quelcom que aquí no havíem vist mai. I em sap molt greu, personalment.
Jo estic totalment d'acord amb ell. És a dir, realment, i culpem molt als joves, que és veritat que als joves potser els hi costa més, eh? Però també hi ha molta gent gran, eh?
Sí, sí, no, sí. No, és,
i moltes vegades
és general, és sí. Generalitzada, sí,
clar,
sí, sí.
Un dia la meva germana em deia, hòstia, m'he enfadat amb les meves amigues perquè diu, és que aquests polítics no, l'únic que fan és donar-nos pel sac. Sí, només miren per ells i per omplir les seves butxaques. Clar, això és una frase molt gratuïta, que es diu cada vegada més. Sí, clar, la meva germana, com deia, em té a mi, té el seu marit, té el seu sogre, no? I deia, escolta'm, que jo sàpiga, el meu germà és bona persona, el meu marit és bona persona, el meu sogre és bona persona, per tant, no pots dir que tots aquests polítics només van per això. Llavors, com que això és el fàcil, la gent diu, saps què? Per què? Perquè el Guillem, iguals, el Jordi i tots no sé els altres se segueixin sí. Omplint les butxaques. Doncs jo passo d'això, ja s'ho faran ells, és una merienda de negros. Oh, ja. Bueno, doncs això ho hem de comunicar-ho bé sí. I hem de dir que no és així, que no tothom van allà a omplir-se les butxaques.
I és un problema que també tenim molt afegit, que és la intoxicació que ens arriba sobretot del sur, d'Espanya,
sí.
Que veiem que realment és una casa barrets, que cada dia es tiren els plats pel cap amb insults, és a dir, és una mala política que s'està duent a terme, que lògicament està influint molt aquí, i es pensen que per als quatre animals que estan allà baix fotent-se tiros, Andorra som iguals. Jo per mi no és així, i espero que és això, entre tots ho puguem transmetre.
Sí.
Sí, aquesta transposició no és la del país. Una cosa que potser hi ha més afició, vareu fer un procés participatiu a Ordino, 5 punts, 5 projectes que estan doncs, a la higuera, per dir-ho així, veiem quin és el que es pesca, hi ha un parc caní, hi ha doncs, punts per reparar les bicicletes, hi ha un camí també doncs, de... una ruta, m'he perdut un pell de coses, un gronxador panoràmic i un circuit sensorial. Bueno, aquí...
Teniu feina.
Sí. Bé, la veritat és que aquí una miqueta el que volíem és que també els habitants d'Ordino ens diguessin què farien ells, sobretot Ribera Amunt. Aquí ens vam centrar molt Ribera Amunt. Així com l'any passat ens vam centrar al costat de l'escola secundària per fer un parc que ja s'està començant a muntar, un parc multisports, doncs què es feia amunt? Hem tingut més propostes que aquestes, eh? Que passa que n'hi ha unes que se n'anaven pel tema de pressupost, n'hi ha algunes altres que no era una acció concreta, sinó era fer un esdeveniment cada no sé quant temps, vale? I d'altres que no s'assenyien a Ribera Amunt. Bé, veurem què surt d'aquí, no? Si podrem fer un, dos, perquè n'hi han que no arribaran aquests 50.000 euros que tenim destinats en el pressupost, i llavors podem fer un, dos, o si només en guanya un, que se l'emporta tot el pressupost, doncs escolta'm, les idees són molt benvingudes, i això és una manera, també el que dèiem abans, no? De que la gent vegi la política i diu, ostres, jo faig una aportació i aquesta gent me l'agafen i me l'executen, no? Ostres, doncs això també fa doncs que aquest dirà, saps què? Potser és que aquests polítics no ho fan tan malament. Potser és que els hi hem de dir més coses. Potser és que hem d'aportar-los més idees, perquè al final, sí, aquí, com més gent hi hagi pensant, més ens ajuden a tirar endavant la parròquia, el país, vull dir...
No, i a mi em fa molta il·lusió perquè precisament per aquest pressupost participatiu que feu vam tenir el contradans, que ara em sembla que aquest any ja anem per la quarta edició, que sí. Hem pogut mancomunat amb la Massana, i, ostres, penso que és un format fantàstic que ha arrelat molt ja, i ostres, la veritat està molt bé. Després em sembla que el primer que vau fer era l'arbre eòlic aquell.
No, aquest venia de govern.
De govern?
Sí.
Què ha passat amb aquell arbre? Perquè no el veig girar mai, jo.
Bueno,
o sigui, està parat.
Sí, n'hi ha una cada parròquia, eh? Sí, n'hi ha una cada parròquia, teòricament. Això venia de govern.
Però allà hi vaig molt, en el parc de Dolfino amb les nenes, i sempre el veig allà i dic, però que aquest pitjor no gira, i fa vent, eh? Però no gira.
No ho sé, jo penso que...
Ha passat alguna cosa.
Sí, que la tecnologia està molt bé, que de vegades tens unes idees molt bones.
És que jo pensava que era molt bona idea, que podia generar, però carai, estan allà...
Sí, no, i ben en fa, eh?
Sí, per això et dic, que ja en aquelles zones...
Per això. Veus que les fulles es mouen i alguna d'aquestes... Sí, sí.
Però era un pressupost participatiu de govern.
De govern, sí, era de govern, perquè n'hi ha un també a Santa Coloma...
El de Santa Coloma, exacte.
Sí, n'hi ha a diferents llocs del país.
El de Santa Coloma, us asseguro que gira, perquè a vegades...
Sí, no, i a més aquell que està just al costat del riu, allà al costat del pàdel, i aquest sí que dona vent. Però és que aquest ordino em sap un greu, perquè sempre està allà...
No sé. Bueno, com a mínim, estèticament, tenen el seu... Mi,
sí, malament.
Sí, sí, escolta, sí, sí. Però, clar, el bo seria que poguessin anar allà i endollar el carregador de la bici, el carregador... Sí, ja sí, no sí. Em dic el mòbil a les tablets, perquè és un parc per nens.
Clar, no,
però...
no, ja,
no els viciem tant.
No els viciem, que malauradament hi ha massa bici d'aquest cantó. Per acabar, petita, no polèmica, però... expectativa per aquestes noves tarifes de taxa turística que es volen fer una miqueta modulables segons la temporada. Bueno, és una miqueta el sistema de les habitacions hotel, no? Més oferta, més demanda, doncs van variar-se en els preus.
I també penso que el turisme ens ha de portar molt més, també. De la mateixa manera que nosaltres anem a qualsevol lloc i hi ha taxes turístiques realment bèsties a d'altres llocs, ostres, Andorra, el turisme provoca un desgast molt important sobre el nostre territori, a nivell mediambiental, a nivell de carreteres, de xarxa, de serveis, han de contribuir tant, en aquest sentit. Jo penso que és completament lògic que es pugui implementar una taxa així i que els preus, lògicament, vagin oscil·lant segons les necessitats. Res a dir, la veritat.
Jo la veritat és que també, quan ho vaig llegir-ho, em va semblar una molt bona idea. O sigui, està clar que si l'època baixa s'obre, a més, i posem una taxa turística que incrementa més el preu per poder venir cap aquí, home, doncs potser no ens convé. Val més, el que hem de fer són accions perquè aquestes èpoques vall puguem tenir més gent, i exacte, quan en tenim més que ja venen per si, doncs escolta'm, aquests, com aquests molt sí bé deia el Guillem, sí, ostres, sí. El que hem de fer aquí és que ens ajudin a poder sufragar tota la despesa que ells també ens acaben generant.
Som un país de 80.000 habitants que absorbeix 8, 9 o 10 milions de persones cada any. Això no pot dir cap altre país del món a nivell de proporció, i penso que ostres, és lògic que els que vinguin també deixin algo per tenir les eines per mantenir el país que tenim.
Doncs sí. Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, un plaer.
Jordi Serracanta, merci per la teva presència.
Doncs gràcies a vosaltres.
Us dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.